El cafè de la ràdio.
Les vies d'alta capacitat de trànsit, la càrrega i descàrrega de mercaderies d'algunes indústries, els concerts a l'aire lliure i l'aeroport de Sabadell són alguns dels elements que generen més problemes de contaminació acústica a Sabadell segons el mapa de capacitat acústica que es va elaborar l'any 2021. Un document que es va vincular amb el Pla Estratègic del Soroll que contempla el període entre 2021 i 2025. En volem parlar aquesta hora, en plena setmana de conscienciació contra el soroll, conversant amb el tinent d'alcaldessa de Serveis a les Persones, Eloi Cortés. Molt bon dia i moltíssimes gràcies per atendre la trucada del programa.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
De quina manera està treballant ara mateix l'Ajuntament contra la contaminació acústica?
Doncs amb una sèrie de mesures. Mira, tenim l'ordenança del soroll des de l'any 2011, que és la que, diguéssim, regula i no, limit, posa els límits i horaris i també de so i com s'han d'avaluar aquestes incidències, inclús en alguns casos sancionar-los. No, per tant, aquest seria el marc normatiu a nivell de l'Ajuntament que ens serveix per intervenir quan hi ha situacions d'aquestes, però després també tenim, per una banda, el pla d'acció el més recent, que de fet està vigent fins l'any 2025, que és el que ens marca tota una sèrie d'objectius i una sèrie de mesures a desenvolupar, i després també tenim una altra banda, que és la més recent, que és la part de l'anàlisi, la part de la captació de dades de manera més estable i més contínua, no? Doncs per poder analitzar quin és l'estat de la contaminació acústica o quins nivells acústics tenim en diferents punts de la ciutat, no? I això ens ha d'ajudar, doncs, a poder saber pràcticament hora a hora quina situació tenim i, per tant, poder també determinar quines polítiques hem d'aplicar per corregir aquesta situació, no? I, per tant, que el soroll no superi els límits establerts per la normativa.
I en aquests moments, a través d'aquesta anàlisi, d'aquesta captació de dades que m'explicava ara, que es pot fer de forma contínua, quin seria el mapa de Sabadell? Continua sent el mateix que ens explicava llavors? És a dir, entenc que és entorn Gran Via, altres vies d'altres capacitats, espais de càrrega i descàrrega, aquests concerts a l'aire lliure o l'aeroport, com a punts amb més sorollosos de la ciutat?
Sí, de fet, si mirem el mapa de capacitat acústica i les zones amb més incidència, és evident, doncs, que les vies de gran capacitat, com deia, doncs, Gran Via, la Ronda Ponent, són de les que surten en color vermell, i després també hi ha una translació directa amb el tipus d'activitat i el tipus d'usos, no? Si veiem el mapa, és evident que de seguida podem veure en vermell, doncs, les zones on hi ha usos industrials, i en color verd, diguéssim, el que són totes les zones residencials. Això també és important perquè en funció del tipus d'ús que hi hagi, tenim uns límits o uns altres, no? Si hi ha uns usos residencials, hi ha més protecció, si hi ha uns usos industrials, no hi ha tanta protecció o el nivell de sensibilitat, diguéssim, pot pujar una miqueta més. I en el cas dels concerts a l'aire lliure, val a dir que són situacions puntuals, no? Perquè no és una cosa que es reprodueixi de manera periòdica, i aquí també intentem ser sensibles a la realitat dels diferents barris, a la realitat de les diferents places, no? I no sobrecarregar determinades zones amb aquest tipus d'actuacions, no? I per tant, doncs, que no tots els concerts o no totes les actuacions a l'aire lliure es facin sempre a la mateixa plaça, que tothom a vegades pensa, doncs, en el centre, no? En la plaça Doctor Robert, intentem també esponjar-ho perquè al final això també va per garantir la qualitat acústica dels veïns i de les veïnes, no? I després, evidentment, hi ha situacions extraordinàries com la Festa Major o inclús els concerts del Parc Catalunya, de l'Ambassat i l'Observa, que aquests van a banda, tot i que també han de complir una sèrie de requisits acústics.
Em deia això, que aquest pla d'acció arriba fins l'any 2025, que establia algunes mesures a desenvolupar des del 2021 fins al 2025. Quines serien les més destacades que s'han desenvolupat en aquests anys?
Doncs mira, una de les que ja tenim desenvolupada és, com deia, la instal·lació d'aquesta xarxa de sensors, que no només ens serveixen per mesurar la contaminació de l'aire, sinó també la contaminació acústica, i contra la pol·lució, diguéssim, de partícules, també la contaminació acústica, i per tant això ja fa uns mesos que ho tenim en marxa i ens permet aquest anàlisi pràcticament hora a hora. Ens permet veure les hores pic, no? És evident, doncs, ara mateix segurament determinats dies sortiran dades negatives perquè és un moment de molt moviment de trànsit, i després també ens permet contrastar quan a la nit baixa o també si hi ha alguna activitat que és més disruptiva, no? Això ens serveix per mesurar, no ens permet sancionar, perquè això va per una altra banda, s'han de fer un altre tipus de medicions amb un altre tipus d'equips, però això ens permet anar-nos nodrint de dades, no? Que ens permetrà veure doncs, com evoluciona el senyor del soroll i també quines si les mesures que a vegades s'apliquen són eficaces o no. Altres mesures que tenim previstes en el pla, doncs, per exemple, tota la substitució del transport públic o bàsicament del que són els autobusos per vehicles que siguin menys sorollosos i també en general fomentar el transport públic, no? Com una alternativa al vehicle privat, perquè així intenta carregar menys vies d'altes capacitats com la Gran Via. I, evidentment, aquí hi ha una mesura molt de fons, que és, a la llarga, poder abordar la transformació de la Gran Via, que bueno, això doncs, està condicionat també pel desplegament del que és la Ronda Nord, però que seria una de les grans accions que ens permetria eliminar aquesta línia de vermell, diguéssim, que veiem en el mapa, que travessa Sabadell, que no només per la pol·lució dels vehicles, sinó també per la contaminació acústica que produeixen.
Clar, a nivell ciutadà, dins d'aquest pla hi ha mecanismes per tal que els ciutadans puguin denunciar o puguin traslladar algunes complicacions que els vinguin derivades d'aquesta contaminació acústica?
Sí, de fet, tenim, que és una cosa que ja està establerta amb l'ordenança, diguem que està bastant regulat, no? És important també que la ciutadania ho sàpiga quines hores es poden fer certes activitats. Hi ha una franja horària que va, diguéssim, des de les 8, 9 de del vespre fins a les 7, 8 o 10 del matí en cap de setmana, en el qual algunes activitats no estan permeses, diguéssim, no? I per tant, preservar aquesta franja de descans. I després hi ha tota una sèrie de mecanismes, evidentment, doncs les mesures puntuals que es poden fer, no? Fonometries per part de policia municipal i després en casos, per exemple, a vegades no només de soroll que es pugui fer al carrer, sinó a vegades hi ha una qüestió doncs, entre veïns, no? Que pot ser també doncs, un veí genera soroll i molesta la resta de veïns. Aquí, abans d'entrar a la part punitiva, tenim a disposició el servei de mediació de l'Ajuntament per intervenir i poder veure si aquesta situació es pot corregir. No? I, per tant, tenim aquest marc que jo crec que dona prou eines a tothom, tant a nosaltres com també als veïns, per informar-se i per doncs, fer-nos arribar si hi ha alguna d'aquestes situacions que puguem intervenir, sobretot inicialment, sempre si és possible, des de aquesta part de la mediació, però vaja, si no pot ser, doncs sempre tenim la part purament punitiva, diguéssim, en els casos en què no es corregeixi la contaminació acústica.
I tenen constància que són molts els veïns que denuncien aquests problemes de contaminació acústica. Li dic perquè segurament en aquesta part en què estem parlant ara també ens encavalcaria en el que s'aprovava el ple de l'ordenança de civisme, no? En alguns casos, però entenc que també deuen tenir dades o tenen constància de si realment hi ha aquesta preocupació del ciutadà per aquesta contaminació acústica.
Sí, de fet, l'ordenança de civisme, i això ho va explicar molt bé el tinent d'alcaldessa, el senyor Hernández, hi ha una part que ens ajuda, que és aquelles situacions de soroll més puntuals, no? Per exemple, allò que algú es posa en un altaveu, no? A fer com una mena de festa al carrer. L'ordenança de soroll, quan s'han de fer aquestes medicions, s'han de fer en una franja, és a dir, en una diguéssim, franja horària determinada, no? És a dir, si hi ha una font de soroll que habitualment ha de ser una font de soroll fixa que genera molèsties, doncs es fa aquesta medició, però ha de ser de 2 hores, 3 hores, no? Per poder veure si realment se superen els llindars. El que l'ordenança de civisme ens dona també és la capacitat d'intervenir en aquestes situacions més puntuals, no? Que fins ara potser no teníem prou mecanismes i per tant això també ens ha de servir per afluixar la pressió, sobretot per aquestes situacions, doncs, com deia, més puntuals, potser de matinada o de festes espontànies o de situacions de soroll espontànies que es poden generar en el carrer, que per tant tinguem el mecanisme per intervenir i no haguem de generar una sonometria que tampoc no ens donaria les dades, perquè al final doncs, gent que es mou i que fa soroll en un moment, però després es pot anar cap a una altra banda.
Tinent, acabo. Parlàvem d'aquest pla estratègic de soroll que contempla el període 2021-2025. Hem d'entendre, per tant, que l'Ajuntament està treballant en un nou pla?
Bueno, ara estem en plena fase de desplegament d'aquest pla i, evidentment, abans de treballar en un nou pla hi haurà tota la fase d'avaluació, igual que vam avaluar l'anterior pla. doncs hi haurà un moment d'avaluació del compliment de les accions del pla, i aleshores ja plantejarem quin és el nou pla. Com que és fins al 25, encara ens queda gairebé tot el 24 i pràcticament tot el 25 per acabar d'executar-lo i sobretot fer aquesta part d'anàlisi, no? I aquí també hi ha una part, doncs, que treballarem amb altres municipis, perquè a nivell de Catalunya es consideren doncs, certes agrupacions de municipis juntes, no? En aquest cas, nosaltres hi ha un mapa estratègic del soroll i se'ns considera l'aglomeració Vallès Occidental 1, conjuntament amb Barberà i amb Badia del Vallès, i per tant també s'han de treballar aquests mapes estratègics a nivell de supramunicipal, per dir-ho d'aquesta manera, i ara, de fet, estem treballant precisament en l'actualització d'aquest mapa estratègic, no? I per tant, no és només el que fem a nivell de Sabadell, sinó també aquesta actuació a nivell supramunicipal, perquè hi ha infraestructures, hi ha fonts de soroll que són, doncs, superen les fronteres municipals i, per tant, hem d'actuar conjuntament.
Que el soroll, igual que l'aire, no entén de fronteres, no s'atura quan passa la frontera de Sabadell amb Barberà, no?, bàsicament.
Correcte.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui, el tinent d'alcaldessa de Serveis a les Persones, Eloi Cortés. Que vagi molt bé, que tingui un molt bon dia.
Igualment, moltes gràcies.